de Matí Mañana.
Bueno, un dia més parlant de malalties minoritàries i avui posem nom a la primera i ho fem, com no, en Míriam Rojo, fisioterapeuta especialitzada en neurologia. Molt bones, bon dia.
Bon dia, David.
Bon dia, què tal? I també, com sempre, Caterina, hola.
Jo sempre
bon
aquí.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Bueno, primer que res, dir-vos, heu de seguir este compte d'Instagram, @cortex_rhb, per saber més detalls de tot allò que parlem, inclús més, perquè hi ha moltes coses que no ens dona temps aquí a parlar en este temps que tenim, però ho podeu fer a través d'este compte d'Instagram, @cortex_rhb. I avui parlem de l'ELA. Què és l'ELA?
Vale, per a començar a entendre què és l'ELA, sí, faré com un breu resum així molt ràpid d'anatomia.
Perfecte.
Vale, el cervell sabem que està compost de neurones.
Sí.
A part de les neurones hi ha altres tipus de cèl·lules, però bàsicament el que ens interessen són les neurones. Aquestes neurones n'hi han de dos tipus. Estan les motores, les que fan que podem moure els músculs, sí, i les sensitives de, doncs, del tacte i tots els sentits. Llavors, també, per anar molt ràpid, tenim una neurona que va des del cervell fins a la medula espinal i una altra que va de la medula espinal al múscul.
Vale.
Vale. En el cas de l'esclerosi lateral amiotròfica, a la ELA, se veuen afectades les neurones motores, les sensitives, no? I se veuen afectades tant la que va del cervell a la mèdula com la que va de la mèdula al múscul, o sigui, s'afecten totes. Llavors, què passa? És una malaltia que molt a poc comencen, pues, jo què sé, me noto la cama més cansada, que el peu quan camino no se m'aixeca del tot, se m'enganxa una mica, i són persones que, bueno, diuen, jo què sé, pues, a vegades són esportistes, dius, bueno, per això és que m'he fet alguna lesió, i deixen passar el temps. Al cap d'unes setmanes, un mes o així, ostres, pues, no sé, me noto que la cama encara va pitjor, perquè això normalment són persones 40, 50, o sigui, adults bastant joves. I al final decideixen anar al metge. Llavors el metge es comença a fer la valoració típica que fan metges i veuen que hi ha alguna cosa que no funciona i diuen, mira, te derivo al neuròleg que ell te farà més proves. Bueno, normalment el temps des de que la persona comença a tindre un símptoma que pensa que és algo normal fins que se li pot donar el diagnòstic sol passar un any. Clar, en aquest any s'han perdut moltes neurones i en aquest cas la malaltia és neurodegenerativa, que vol dir que tot el que es perd ja no ho tornes a recuperar. Pots fer fisioteràpia per intentar mantenir, però no tornaràs a recuperar. Si el peu no et funciona, el peu no funcionarà. Això va avançant, comences, pues, que no pots moure bé els braços, que no pots moure bé les mans. De fet, una persona famosa que està lluitant en aquesta malaltia és Unzué, un jugador de futbol, i si mireu vídeos de últimes setmanes, últims mesos, les seues mans ja es veuen com a molt atrofiades, perquè el seu cervell, la informació ja no arriba en aquells músculs i aquells músculs ja no funcionen. Comencen a caminar malament, comencen, ja que se posa un bastó, crosses, en el que la persona se sent més còmoda, i acaben la cadena de rodes. Quin és el problema d'esta malaltia? Que els músculs respiratoris també són músculs. I ja arriba un punt que aquesta musculatura respiratòria també s'afecta i la persona no pot respirar i per tant s'ofega. Comencen una mica d'oxigen, després en oxigen en mascareta i, si el pacient vol, acaben en una tràquea. I aquesta persona depèn al 100% d'una màquina i d'electricitat per a poder viure i poder respirar.
Quina és l'esperança de vida en aquesta malaltia?
Entre 3 i 5 anys, depenent de... Hi ha com dos tipus d'ELA, es depèn de com comença. Si comença més com la musculatura, cames i braços, pots durar una mica més. Si et comença més, en, per exemple, problemes per a tragar aigua, tragar el menjar, coses més com d'afectació de la cara per al parlar, que no se'ls entén molt com parlen ni això, l'esperança és una mica més curta.
Per tant, és una malaltia que acaba en la mort.
Sí. Sí, sí.
I no té cura.
No té cura. Quan te diagnostiquen hi ha una medicació que es diu Riluzol, que fa que intenta endarrerir una mica l'avançament de la malaltia, però et pot donar més mesos, però no hi ha cura.
Ha avançat alguna cosa la investigació? Perquè l'ELA precisament potser és de les malalties minoritàries que més hem sentit a parlar, potser perquè afecta a famosos que hem conegut, però inclús abans d'això recordo, per exemple, el challenge aquells que la gent estirava un cubell d'aigua freda per l'ELA. s'ha avançat els últims anys en la investigació o encara està molt estancada?
Crec que hi ha en línia d'investigació d'algun altre tipus de medicació, però bueno, ja traure un medicament normal tarda els seus anys i les seues proves i tot, i en una malaltia minoritària, com vam dir l'anterior programa, doncs, molts són molts de diners i al final, per sort, afecta poca gent, con lo qual has de trobar algú que vulgui investigar sobre la malaltia.
A quantes persones afecta l'ELA? Tenim aquestes dades?
Tenim dades, sí. Per exemple, Terres de l'Ebre, perquè jo quan vaig acabar la carrera, el meu treball de final de carrera va ser sobre l'esclerosi lateral amiotròfica, la part més com respiratòria, per si començaves a fer fisioteràpia respiratòria més pront, si aguantaven millor. I em van explicar des del Servei de Neurologia que a Terres de l'Ebre cada any se diagnosticaven uns 5 casos. Que dius, oh, no és molt, però són 5 casos cada any que es van acumulant, i al final pots tenir 40-50 casos a dia d'avui a Terres de l'Ebre, perquè entre els que se diagnostiquen nous i els que van morint, doncs no són molts, però són suficients com per a ser una malaltia suficientment important a nivell ja de visibilitat.
Pel que fa al tractament, has parlat, bueno, que ara les investigacions es centren sobretot en medicació, però no, de la manera en què ho has dit, potser no és lo convenient. En què seria, no? La investigació dient per a poder tractar aquesta malaltia.
Clar, lo primer seria saber per què surt aquesta malaltia, perquè no és com alguns síndromes que, per exemple, el crió naix i surt ja la malaltia. Això és una malaltia que tu la tens allí flotant pel codi genètic i un dia, per lo que sigui, aquella alteració se desperta i comences a tindre els símptomes. Clar, no tenen ni idea, jo què sé, doncs, si persones fumadores, però són com a hipòtesis. De fet, normalment, tothom sempre ha dit que fer exercici és bo perquè prevens moltes malalties. La ELA és una malaltia que afecta a persones molt esportistes. Hi ha hagut casos de l'Unzube, dels primers casos que va donar més visibilitat als anys 80, era un jugador de béisbol, li afecta a persones, pot afectar a qualsevol persona, però sí que s'ha vist que hi ha un número important de persones molt esportistes que han tingut ELA.
I des de la teva feina, com tracteu a aquestes persones? Quina és la vostra labor?
Pues és com una mica, fa mal, la paraula aquesta sempre assusta, però és com pal·liatiu, perquè aquesta persona no podrà recuperar, però intentaràs que no perdi tan ràpid. Pues intentar treballar una mica la força, els músculs al final també es debiliten i es queden com a que no es poden estirar, pues fer estiraments, intentar adaptar la seva vida, perquè arriba un moment que no poden fer pues el moviment d'agafar una cullera i menjar una sopa. O quan van caminant per casa, si tenen unes escales, ja no saben com pujar les escales perquè la cama ja no els respon per aixecar-la. Llavors és intentar guiar-los una mica buscant alternatives.
A mi m'agradaria explicar, bueno, ja anem a acabar ja. Gràcies per explicar-vos més lo que és l'ELA, que afecta a tanta gent, i m'agradaria que per acabar poguéssim escoltar un reportatge que vam fer aquí fa uns mesos sobre uns germans que es diuen els germans Oliveres, no sé si els saps, són de Sant Jaume d'Enveja i el seu pare té ELA, el Fonso. De fet, el Fonso és el protagonista del conte que els seus tres fills, el més petit que va fer els colors d'aquest conte, el més gran que va fer els dibuixos i la germana que va fer tota la història, van fer un conte que es diu Una mà amiga, que explica com les persones podem ajudar a les persones que pateixen aquesta malaltia. Una història sense cap mena de dubtes, molt conmovedora, on els tres germans s'uneixen per explicar aquesta història, a més de forma infantil, perquè és un conte infantil, ja que bueno, el Fonso, el protagonista, que té ELA i és de Sant Jaume, té un net que li volien explicar com era la malaltia i com els afectava a son iaio. I vam decidir fer este conte i que tots els diners que es recapten estan per a la investigació. No sé si ho coneixies,
sí,
això, Míriam.
Sí, i conec en ell també, perquè està, hi ha una fundació a Catalunya que es diu Fundació Miquel Valls,
sí, això.
I bueno, hi ha una professora de l'institut on vaig estudiar jo, va tenir una germana també amb la malaltia, i està a l'associació i estem bastant en contacte i estic bastant posada dins de l'associació. I per tant, ell el conec de vista, però ens coneixem.
Pues d'aquí, moltes gràcies. T'invito que escoltes este petit reportatge que vam fer, que l'emetrem també. I des d'aquí també un carinyo immens, perquè a mi em va marcar moltíssim aquesta història. És una de les primeres que vaig fer quan estava treballant aquí a Canal 21. I la veritat que recordo la família en molt de carinyo. De fet, quan vam fer la inauguració de 21 Ràdio van venir. Així que, bueno, una forta abraçada per a ells i que este programa va dedicat per a ells. Gràcies i fins la pròxima.
De matí mañana.
Hem fet un llibre que es diu Mana Amiga, que és un llibre infantil per recaudar fons per una futura cura de la ELA. El vam començar en base a que el nostre pare li van donar el diagnòstic de la ELA.
Farà un any, el 19 de juny, que em van diagnosticar que tinc ELA. I, bueno, com que tinc uns fills que són tan creatius, perquè tots dins del seu d'allò tenen inquietuds creatives, pues van decidir fer que el cuento és de solidari.
Un cop vam fer el diagnòstic, al principi és un cop molt dur i segueix sent-ho, però a mica en mica comences a pensar en mecanismes per intentar fer alguna cosa, i va sorgir aquesta idea, que a més estem contents d'haver-la pogut fer els tres, cada un amb el seu rol, diguéssim. Jo dibuixo, llavors vaig dibuixar el conte, el Pol el va pintar, i la Gemma, que és professora infantil, doncs va revisar que aquest conte doncs tingués les paraules adequades pels crios, no? Que al final són ells el destinatari final.
La història és un cuento infantil, però la història esta és un personatge que sóc jo, en el fondo. Sóc jo, va adreçat, al final també explicant una mica el que és l'ELA, la malaltia i què passa, va adreçat a tots en general, però una mica s'han inspirat, per dir-ho així, a la meva figura, com que també tinc esta xacra.
Que parla una mica del cas del nostre pare, però que podria ser qualsevol persona afectada amb l'enfermetat. I explica una mica l'enfermetat, però sobretot és un llibre que vol parlar de la importància de la generositat, del que podem aconseguir quan donem un cop de mà.
És una malaltia que és molt dura. Llavors, quan ho fas des d'un punt de vista com infantil, sense menospreciar la malaltia, la fas com una mica més
suau. La pots més propera, sí, la pots explicar a tots els públics, en tots els afectats amb la malaltia, en les famílies, pues, sovint és el que és més complicat d'explicar és als més petits.
Ens agrada molt, a tots tres, molt més ells que a mi potser, al llegir, però sobretot al meu germà i a mi ens agraden molt els contes il·lustrats. I suposo que el fet de jo ser mestra i tenir un nen petit que li encanta la lectura, d'alguna manera ell sent el tiet potser ha volgut, no, deixar com aquest llibre de record que d'alguna manera explica una miqueta la malaltia que el seu avi està patint.
Molt content que hi hagi una iniciativa més, perquè n'hi ha moltes. Ojalà n'hi haguessin més. Agrair a la família tot el que estan fent, el recolzament que m'estan donant.
Va per totes aquelles persones, que a Espanya són 4.000, que ho estan lluitant, llavors va per vosaltres.